Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Dediquem ara una estona a cuidar-nos. De la mà de la terapeuta holística Roser Ferrer, cada 15 dies la secció Cuida't ens facilita claus per millorar el nostre benestar. En el cas d'aquest dijous, amb indicacions per saber si som persones PAS. Què vol dir PAS? Doncs persones altament sensibles, i què comporta si ho ets. Per saber-ne més, anem cap a Canal 20, on el Raimon de Cara conversa amb la Roser Ferrer. Bon dia, Raimon.
Així és, molt bon dia. Ens acompanya la Roser Ferrer cada 15 dies per explicar-nos coses que ens permeten cuidar-nos millor a través d'aquest espai, d'aquesta secció del Cuida't. Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Avui per parlar d'unes sigles, PAS, P-A-S, que vol dir persona altament sensible.
Exacte.
En concret, ens vols donar algunes claus per reconèixer si ho som o no d'altament sensibles.
Sí, ja que el coneixement és poder, avui vull parlar del poder de la sensibilitat, i el fet de conèixer si ets una persona altament sensible, doncs t'ajudarà a comprendre't millor. Per tant, seguim amb eines d'autoconeixement, però en aquest cas enfocat cap a un percentatge de la població, doncs, que té alta sensibilitat. La sensibilitat és la facultat del ser viu de percebre estímuls externs e interns mitjançant els sentits. En fisiologia és la funció del sistema nerviós que permet detectar mitjançant els òrgans sensorials les variacions físiques o químiques que procedeixen de l'interior de l'individu o del seu entorn. Llavors, la sensibilitat és algo que pertany de forma innata al ser humà. Tota persona té la capacitat de percebre a través dels seus sentits. Tenir l'oportunitat de conèixer-te interiorment i conèixer l'exterior a través del teu cos sensorial i dels teus sentits et pot ajudar a desenvolupar la capacitat d'adquirir aquest coneixement a través del cos sensorial. Llavors, hi ha persones, doncs, que tenen una sensibilitat més elevada. I abans de tot també m'agradaria poder diferenciar el que és sensibilitat versus debilitat, fragilitat, que és una foto que podreu veure en el podcast o que podreu veure en xarxes, que és, doncs, la sensibilitat versus la debilitat, com per exemple, doncs, poso una imatge de debilitat i fragilitat, doncs, amb un globo i una persona, doncs, amb un clau que és punxegut. Això seria debilitat i fragilitat, no? Que
no confonden amb ser sensible.
Que no té a veure amb ser sensible, perquè moltes vegades es confon aquests termes i no tenen res a veure. Per això vull parlar del poder de la sensibilitat, que és l'altra imatge, no? Doncs com una planta que en principi, no, pues, pot semblar fràgil i dèbil, doncs pot arribar a trencar, pues, la carretera, no? Com creix i desmunta tot aquell alquitrà. Aquesta és la sensibilitat. Quan nosaltres podem reconèixer, podem respectar-nos i podem identificar si som altament sensibles, doncs això ens ajuda a gestionar-ho molt millor. Perquè jo crec que l'únic problema que hi ha és el no conèixer-ho i el potser culpar-me per no sentir-me igual que els demés. Llavors es tracta d'aprendre a mantenir un equilibri entre lo racional, analític i lo intuïtiu, per equilibrar aquesta informació que rebem. Per què? O sigui, les persones altament sensibles perceben més informació que les que no ho són, i un 10%, sembla que no sigui res, o sigui, perceben un 10% més que les que no ho són. Aquest 10%, doncs, és moltíssim, perquè imagineu-vos, doncs, una...
I perceben perquè estan persones més atentes, els sentits més activats...
Sí, o sigui, imagineu-vos que el seu cos, doncs, té com moltes més antenes, molta més a nivell sensitiu, neuronal, doncs hi ha molta més atenció posada a rebre. És com els animals, per exemple, no? De seguida veiem com un gos, doncs, a través del seu olfacte o a través de la seva oïda, doncs, percep més que nosaltres. Doncs en aquest cas, les persones altament sensibles poden percebre des de més enllà que la nostra ment. I és una informació que rep com per totes bandes. Imagineu-vos, és com si tinguéssim els poros de la nostra pell doncs, més oberts, on la filtració és molt més difícil, perquè per diferenciar el que està fora i el que està dins. A nivell d'estadístiques, o sigui, es diu que un 20% de la població és altament sensible. Per tant, és molt, és molt. I moltes persones doncs, encara no ho saben, no ho coneixen. No? Aquest, és una característica, no és un problema, no és una malaltia, és una característica. És com dir, pues, tu tens el cabell moreno i l'altre el té ros, doncs aquesta persona és altament sensible. O sigui, no és cap malaltia, simplement és un tret, és una característica.
Ni a la inversa, tampoc. No és un superpoder en el sentit de fer coses extraordinàriament diferents del que seria el que seria la majoria de la gent. Té aquesta capacitat de rebre això, més informació.
Rebre més informació, i sí que és veritat que això pot generar molt, o sigui, pots desenvolupar una sèrie d'habilitats gràcies a tenir aquesta alta sensibilitat. Això ho parlaré més cap al final. Però de moment també poder dir que d'aquest 20% de la població que és altament sensible, un 70% són persones introvertides i un 30% són persones extrovertides. Vull dir que no, aquesta alta sensibilitat no té a veure exclusivament amb les persones introvertides. Són totalment coses diferents. Què pot passar, no? Quan tu ets altament sensible? Doncs que et sobresaturis amb la informació. Com que reps tants estímuls, doncs fàcilment et sobresaturis. T'agradi estar sol perquè quan estàs en grup o quan estàs fora, de seguida doncs, t'abrumes per tota la informació, tots els estímuls que reps. I et pot sentir més cansat, més cansada, o sigui, és aquest procés de sobresaturació que seria una de les principals característiques que poden tenir aquestes persones. A més, ja naixem amb alta sensibilitat, és una cosa que ja forma part de nosaltres, al igual que naixem amb un color de cabell, doncs ja naixem amb l'alta sensibilitat. Les persones altament sensibles, una de les característiques és que tenen una profunditat de processament de tota la informació també, o sigui, a nivell mental doncs van sempre al fons de la qüestió, no es queden per la superfície de les coses. Llavors, una de les característiques és tenir aquesta profunditat en el processament de la informació. Una altra característica, com ja he dit d'alguna manera, és la sobreestimulació. El què? Doncs la música, les veus, l'energia de la gent, perquè no és algo només mental, com us he dit, sinó tu ho perceps des de tots els teus sentits. I, per exemple, doncs imagina't, jo seria com a vegades imagino que tu escoltes algo a un volum 5 i la persona altament sensible ho escolta a un volum 10, el mateix que estàs escoltant. Per tant, et sobreestimules. I a l'igual que estic en una taula amb molta gent, jo puc estar escoltant una persona, però al mateix temps també m'arriba molt fàcilment tot el que estan parlant les altres persones. Llavors, és una sobreestimulació també de llums, colors, de temperatura, tot és com que afecta molt més. També una altra característica és pues, la gran emocionalitat i l'empatia. No? Jo això ho veig amb nens, o sigui, un nen petit cada cop pues, va a un concert i de cop s'emociona, es posa a plorar i a l'adult ho podríem detectar com algú, ui, què li passa, no està bé. No, simplement que, ostres, això li ha arribat molt profundament, l'ha mogut molt i l'ha emocionat. Per tant, aquesta és una altra característica, el fet de que fàcilment coses quotidianes, també simples, et puguin generar una forta emocionalitat. També l'empatia. Són persones doncs, que fàcilment es posen en el lloc de les altres i poden comprendre perfectament, perquè senten. És que el tema està en què senten i perceben. I també la sensibilitat, una altra de les característiques és la sensibilitat per les sutileses. O sigui, el fet de captar, per exemple, com podria ser el llenguatge corporal d'una persona, no? O que una persona, per exemple, està trista i ho amaga, doncs les persones altament sensibles habitualment ho capten. Llavors, per això reben informació més enllà del que es veu. Aquestes serien les quatre característiques principals de les persones amb alta sensibilitat. Llavors, també, a nivell de trets de personalitat, es pot desenvolupar per gestionar, quan encara no sabem aquesta sensibilitat, no la coneixem, no la reconeixem en nosaltres, doncs una necessitat de perfeccionisme. O sigui, s'ha vist que això coincideix amb moltes de les persones altament sensibles. No totes, però segurament una sí, dues també, i a vegades totes en diferents moments de la nostra vida, no? Però si aquestes quatre característiques que hem parlat et ressones, les reconeixes en tu, i a sobre et sents que ets una persona molt perfeccionista, que això t'altera, que entres en paràlisis per anàlisis perquè busques la perfecció i realment la perfecció és algo que no existeix, doncs podria ser que fossis pas. Un altre tret, doncs, pot ser el ser superdona o superhome, no? El fet de sentir que has de poder amb tot, de que ho pots abarcar tot, que pots ajudar els altres, que, bueno, sobretot aquesta capacitat de, vinga, va, poder-ho tot, poder-ho tot.
I aquí cal estar alerta.
Sí, l'exigència, no? Al final és el sentir que ho he de poder tot. Un altre seria la salvadora o el salvador, un altre tret. Per què? Perquè com que jo sento el dolor dels altres o jo sento les necessitats dels altres i tinc tanta empatia, doncs això em fa que a vegades m'aboqui a poder ajudar els altres perquè jo també m'hi sento identificat i es desenvolupa aquesta part de voler salvar a la resta de persones, sobretot les que veig en un moment de vulnerabilitat o en un moment de que necessiten ajuda. I de seguida les persones altament sensibles s'aboquen cap als altres i moltes vegades doncs, no es posen els propis límits. I per últim, un altre tret que et pot reconèixer si ets altament sensible, doncs és ser una persona meticulosa. Meticulosa, perquè hi ha una necessitat com de control, perquè hi ha un desbordament emocional, un desbordament a nivell de sentits i hi ha una necessitat de tenir-ho tot ordenat i tenir-ho tot com al seu lloc, tota l'agenda, bueno, el que et puguis imaginar que necessites tenir-ho controlat, no? El ser meticulós o meticulosa.
Per tant, una persona, entre cometes, desordenada no seria sensible o altament sensible? O pot ser compatible
Clar,
les dues?
Jo crec que pot ser compatible, s'hauria de veure, perquè tampoc ho vull tancar en algú establert, no? Però bueno, hi ha com una sèrie de... una sèrie de rasgues que et poden apropar a reconèixer si ho ets o no ho ets, no? Després, per suposat, sempre hi ha l'excepció que confirma la regla. I donem com aquestes quatre com pistes per poder arribar a reconèixer-ho. Llavors és important, un cop jo ho reconeixo, jo crec que hi ha algú que a mi no em molesta, però m'incomoda, és que es faci servir el tret com una etiqueta, no? Ah, sóc altament sensible. Ja, però el fet de que sàpigues que ets altament sensible no és per dir-li al món, tracta'm millor o tracta'm d'una altra manera perquè sóc altament sensible. No, és per tu mateix, és perquè assumeixis la responsabilitat i que et donis compte de com gestiones les coses per no patir tant tu, però saber que això és habitual en tu, és normal en tu, que potser per la majoria de les persones no, però no et sentis diferent, ni culpable, ni estrany, si no et comportes com els altres. Simplement, com us deia, el coneixement és poder, i el fet de que jo pugui reconèixer que sóc altament sensible i que em succeeixen una sèrie de coses, doncs m'ajudarà a gestionar-ho millor. O sigui, aquí el tema principal és com puc gestionar jo això que sóc. Bàsicament és així de simple. No, em poso l'etiqueta, sóc pas i has d'anar amb cuidado amb mi perquè jo sóc molt sensible. Compte amb això, no? Perquè ja ens identifiquem amb tantes coses que al final creen resistències. sinó que és per tu mateix. Què puc fer? O sigui, sé que si aniré a un lloc on hi ha molta gent, possiblement després m'he de reservar un temps per regenerar-me, per tornar a reordenar-me, a endreçar-me, perquè la meva energia vital estigui bé, no? Llavors, aquí, el fet de conèixer-ho comença un procés d'alliberació, d'alliberació per sentir-me bé.
I també ajuda a desangoixar-se, no? Perquè potser un pensa que té algun tipus de fòbia i tot és aquest moment, no? És circumstancial, no? Per afrontar aquesta situació que et genera aquesta sobreestimulació i després es pot corregir. No és una qüestió patològica com una fòbia que potser seria més profunda.
Clar, no, és simplement poder-ho reconèixer per relaxar-me en el meu sentir i aprendre a respectar-me de com actuar. Clar, no és un problema, simplement és com gestiono això, és com si tinc la pell molt blanca, doncs sé que el sol em cremarà més. Llavors, el que faré, doncs no m'exposaré al sol, depèn de quines hores, o si m'hi ha d'exposar, doncs portaré una protecció alta, o sigui, prendré unes mesures per protegir això. Seria un símil, no? Llavors, com ho puc gestionar? Perquè al final anem a lo més important. Com puc gestionar el fet de ser altament sensible? Primer de tot, s'ha de crear una estabilitat interna. Per exemple, en l'anterior programa, que el podeu recuperar a través del podcast, doncs hi ha un petit centrament que t'ajuda a entrar a dins. El fet d'entrar a dins teu, d'habitar-te, d'entrar, de cultivar un estat d'estar en tu, doncs això ajuda a crear estabilitat, per exemple, per posar un exemple. Però sobretot el fet de conèixer-te, de tenir eines d'autoconeixement, això ajuda molt a equilibrar-te i a crear aquesta estabilitat que et comento. Per una altra banda, és important aprendre a respectar-se i posar límits sans. Límits sans és saber dir que no en el moment en què sento que allò no em va bé, en el moment en què potser algú em convida, i saber dir que no perquè l'altre si s'enfada o si pensa, no, jo puc expressar doncs que ara no em va bé venir perquè no em sento bé i no passa res, no? Això és posar un límit sa. Saber dir que no en el moment en què jo sento que és no, que és algo ben difícil,
vegades,
Sí, d'això podríem tenir 10 programes només amb el fet d'aprendre a respectar-se i posar límits sans, no? Que no són barreres, o sigui, a vegades confonem posar límits amb posar barreres. No, però a la que jo em respecto i sé que això no em va bé, puc dir que no. I no passa res. També a l'altre li ensenyo a saber on està el meu límit, que això és algo ben difícil. L'autoconeixement. L'autoconeixement és una altra manera de gestionar. Quan més em conegui, no, com eines com jo faig a través de l'astrologia, doncs ajuda les persones a tenir més autoconeixement. Jo, per exemple, utilitzo aquesta eina, però n'hi ha infinites més. També tenir més informació i donar-se un mateix comprensió i compassió. O sigui, la compassió no d'ai, pobre de mi, sinó la compassió al final és com l'acte d'amor sublim cap a un mateix. Em puc comprendre, em puc abraçar amb tot això que em passa en comptes d'exigir-me a mi mateixa o a mi mateixa com hauria de ser? Puc respectar-me? Aquesta és una part important. Algú que també pot anar molt bé és donar-te compte si el teu vas intern està ja ple, està sobresaturat d'informació, està sobresaturat d'exigència, està sobresaturat d'ajuda als altres. Para i buida. O sigui, el fet de netejar-nos, d'aïllar-nos, però no aïllar-nos, me'n vaig 10 dies, no. O sigui, les persones altament sensibles necessiten cada dia, sobretot quan estàs en contacte amb molta gent, una estona d'aïllament com per recuperar l'energia. Recuperar l'energia per tornar, o sigui, és com per reordenar-se i equilibrar-se i poder tornar cap al món aquest sobreestimulat que existeix.
De fet, són moltes aquestes recomanacions, per no dir gairebé totes, que serien aplicables, més enllà de les persones amb alta sensibilitat, al conjunt de la població, a tothom.
Ja, bueno, clar, per aquest...
Moltes d'aquestes recomanacions.
Sí, això és útil sempre, oi? són eines que són útils sempre. Però sobretot, imagina't que el teu cos està ple d'antenes i que rep per tot arreu.
A vegades cal desconnectar, no?
Necessitem una mica de retir, no? Sigui a casa meva, sigui a la natura. O sigui, el fet de caminar per la natura i en si de posar-se en contacte amb la força magnètica del planeta i de la natura, això ja et regenera. Et regenera moltíssim, vull dir que no es tracta d'estar quiet i tancat a casa. Un pot regenerar-se doncs donant un tomb a través dels arbres, trepitjant el terra, respirant aire fresc, i ja és una manera també de buidar-se i regenerar-se, no? Llavors, dintre la sensibilitat, pues existeix el procés de la reinvenció, de la transformació. En el moment en què jo conec que sóc altament sensible, puc començar un procés de reinvenció, de transformació, que significa donar un nou sentit a allò que existeix en mi, però no em satisfà com m'estic relacionant amb el món, amb mi i amb tot, no? Llavors, transformar-se no és trencar, sinó donar una volta a com estic relacionant amb això per donar un nou sentit. I al final és connectar amb la força creativa, perquè algo meravellós a les persones altament sensibles és la creativitat. Això és algo que les caracteritza, que les caracteritza. O sigui, el fet de ser creatives és un dels talents, no? O sigui, la creativitat al final és un estat d'inspiració en el qual un es permet rebre informació perquè està obert. Llavors, ja que nosaltres rebem molta informació, doncs ens ajuda a poder materialitzar-la, a poder crear-la. Per això molts artistes també se'ls diu una mica bojos per això, no? Perquè, o llunàtics, no? Perquè ara estan d'una manera, després estan d'una altra, doncs perquè són molt sensibles a tot. Llavors l'emoció vol ser viscuda, no vol ser entesa. Em permeto viure les meves emocions o només em permeto viure certes emocions? I aquí ja està, el tema principal és obrir-me a sentir i obrir-me a transformar tota aquesta informació que rebo.
Doncs ho deixem amb aquests consells, aquests missatges per saber si una persona és o no altament sensible i com gestionar-ho. Roser Ferrer, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Ens veiem en una nova edició del Cuida't d'aquesta secció quinzenal.
Fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
Minut i escàs, i ens plantem a 11:15 després d'escoltar atentament la Roser Ferrer. A 11:15 tenim la segona cita d'aquest matí amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i després hem fent tertúlia literària amb la Dolors Bosch i l'Elvira Mestres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, encetem un nou repàs a les notícies més destacades de l'Alt i el Baix Penedès en aquestes notícies del Penedès en xarxa. Dolors Carreras deixa l'alcaldia de Cunit i obre la porta a Jaume Casanyes. Dolors Carreras ja no és alcaldessa de Cunit. En un ple extraordinari celebrat aquest dimecres 16 de juny, s'ha donat coneixement de la renúncia al càrrec de la cap de files del PSC. Es compleix així l'acord que van signar el 2019 el PSC i Impulsem Cunit, amb un repartiment de l'alcaldia de 2 anys per cada partit. En el seu últim ple com a alcaldessa, Carreras ha agraït el suport rebut per part dels regidors en aquests 15 mesos tan durs de pandèmia. Carme Martínez, d'Esquerra Republicana, i Esther Otero, de Ciutadans, han volgut agrair també la tasca de Carreras al capdavant del consistori. Aquest dissabte 19 de juny es produirà el relleu a l'alcaldia, amb la presa de possessió de Jaume Casanyes. Serà en un ple extraordinari que es farà a les 11 del matí, també de forma telemàtica. Casanyes, que ha estat regidor durant els últims mandats, accedirà per primer cop a l'alcaldia del municipi. Esquerra Republicana considera que els canvis de circulació al polígon de Sant Pere Molanta no són viables i poden generar caos. La regidora portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olèrdola, Fina Mascaró, considera que els canvis de circulació per reordenar la mobilitat al polígon de Sant Pere Molanta, promoguts a iniciativa del govern municipal, no són viables. Mascaró recordava que fa una 20 anys, en un dels 2 carrers de la façana comercial del polígon, ja hi havia sentit únic de direcció, però es va haver d'habilitar el doble sentit davant les nombroses incidències i infraccions. Des d'Esquerra Republicana també es valora que la proposta de vehicular la sortida del polígon per una única via, passant per l'avinguda Cadí, acabarà convertint en un caos la circulació per sortir del polígon. Esquerra també ha lamentat que el govern no informés a la resta de grups del govern ni que facilités l'estudi de la Diputació en què s'haurien basat les mesures. Comencen les obres de construcció d'una minirotonda a la travessera urbana de Gelida. L'actuació, que té un pressupost d'adjudicació de més de 155.000 euros i un termini d'execució de 3 mesos, inclou la construcció d'una minirotonda de 20 metres de diàmetre exterior que permeti tots els moviments entre l'avinguda de Catalunya i la travessera de la BB2249 i millorar la mobilitat dels vehicles pesants al voltant de la nova rotonda. L'obra també inclou l'ampliació d'un metre a la calçada de la carretera per facilitar el gir dels vehicles més llargs i també la modificació de la rasant de la carretera amb una lleugera reducció del pendent fins al 7% abans de l'entrada dels vehicles a la rotonda. Aquesta actuació comportarà reordenar els passos de vianants existents, així com executar millores de drenatge, arbrat, desviament de serveis afectats, així com millores en l'enllumenat i en la senyalització horitzontal i vertical. Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats de Sant Martí i municipi. Des d'aquest dilluns i fins al 5 de juliol resta obert el període per presentar les sol·licituds per la convocatòria de les subvencions a les associacions i entitats per aquest 2021 a Sant Martí Sarroca. Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques que realitzin activitats sense ànim de lucre de caràcter cultural, social, artístic, esportiu, mediambiental i d'anàlegs d'interès públics que promoguin la consecució d'un fi públic o fer viables les activitats que supleixin o complementen serveis de competència municipal o d'interès local. Un cop valorades les sol·licituds, la comissió de selecció formularà proposta a la Junta de Govern en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Quan s'hagi realitzat l'aprovació per part de la Junta de Govern, es comunicarà la resolució als sol·licitants.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM.
Passen 7 minuts de 11:15. Els dijous, un cop al mes, tenim cita literària, tertúlia literària, amb la Dolors Bosch, i avui s'hi suma l'Elvira Mestres. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
L'Elvira ens ha acompanyat alguna vegada en substitució de la Pilar Ortuño, i de fet l'Elvira és la conductora de la tertúlia literària de la Torres i Bages, que després nosaltres d'alguna manera reproduïm o compartim aquí al Penedès en xarxa. Aquesta ha estat l'última lectura. Tanqueu temporada, oi?
Si tanquem temporada, s'ha d'explicar. Jo sóc conductora, és a dir, la tertúlia de la biblioteca, des de que es va crear ja fa més de 15 anys, és a dir, portem molts anys rodant, era amb l'esperit de compartir les lectures, és a dir, no hi ha una persona entesa, si volem una persona entesa, mira de venir l'escriptor o escriptora, però la idea sempre és de posar en comú. Si una mica fas una petita introducció, intentes enviar elements una mica de reflexió, però que el sistema, quan es diu conductor, una mica és aquest, no? Intentar que tothom pugui dir la seva, per això fem una mica rotllana, fem que tothom pugui dir més, hi ha gent que de manera molt extensa, d'altres de manera més escueta, però que tothom pugui dir una mica la seva opinió d'allò que hem llegit, no? I que a més també és bo perquè et fa veure a vegades, no?, maneres diferents, o coses o detalls que tu no li has donat importància, en canvi a altra gent, i a partir d'aquesta, no?, de compartir-ho, jo penso que ens enriquim totes les lectures.
No, és que penso que la gran gràcia de fer una tertúlia és aquesta, que sempre hi ha algú que diu una cosa que tu no has pensat. Mm-hmm. O sigui, tu pots tenir la teva idea, però en un moment determinat ets com, estàs molt, molt, molt tancada en el teu món i en les teves reflexions. Llavors, que sentis persones que dius, ai, mira, això no s'havia ocorregut, doncs és obrir la ment. O sigui, és el que dèiem, no? O sigui, la lectura és una cosa tancada, és una cosa solitària, però després, com que la comparteixes, es converteix en una cosa social. Vale? I és molt enriquidor. A mi m'agrada moltíssim dir les tertúlies. I ja és el que tu dius, Elvira. Hi ha gent que s'expandeix molt, hi ha gent que no. Però jo a vegades penso que hi ha molta gent que diu, jo vinc a escoltar perquè aleshores quan ho torno a llegir, perquè a vegades no me l'he acabat, perquè m'ha semblat que no m'interessava prou, llavors m'has fet venir ganes, inclús, jo no sé si recordes alguna vegada que ha vingut algú que ha dit, no, jo la tercera pàgina he hagut de tancar perquè no puc. I quan ens has sentit parlar, diu, ara sí que el llegiré.
I tornaré.
Sí, ara sí, perquè ja m'he obert una mica, o sigui, a vegades era de dir, doncs, has de tenir paciència fins a la pàgina. Jo me'n recordo molt del Sánchez Pinyol, el dia que va venir, que va dir, diu, no, diu, la meva novel·la, te recordes de la Sang Freda? Sí. Diu, la meva novel·la s'ha de llegir fins a la pàgina 50, em sembla que va dir, o m'ho invento ara, perquè no ho recordo, però va dir, fins un número de pàgina. Diu, si en aquest número de pàgina veieu que no us interessa, ja el podeu tancar. Sí. Perquè aquell és el punt d'inflexió que jo he posat perquè interessi la novel·la. Diu, i cada novel·la té un punt i una pàgina d'inflexió. Ja està.
Sí, sí, això, i amb això coincideixen, perquè me'n recordo també algun altre escriptor que havia vingut que ells deia, s'ha d'intentar no resistir fins la primera, tercera part. A partir de la primera, tercera part, si veus que et cau de les mans, deixa-la, no? Sí. I també s'ha de dir que la lectura és un gaudi, no és una obligació, és a dir, per treballar tu t'has de documentar, però per quan tu llegeixes és un gaudi, per la qual cosa, no? Hi ha gent que diu, agafa't els llibres, comences pel davant, comences pel darrere, és per gaudir tu, i per aquesta qual... no? I és important trobar aquest punt, perquè en moments com ens ha passat de la pandèmia en què havíem d'estar moltes hores a casa, hi ha qui fa manualitats, però hi ha qui no fa manualitats i la lectura, no?, pot ser un recurs.
Opa, pastissos.
Opa, sí, també, no?
La lectura ha ajudat molt, jo crec, perquè senyal d'això és que ahir en parlàvem, en la tertúlia, bueno, abans d'ahir, perdona, i ahir també, perquè vam tenir una altra tertúlia, dèiem que les llibreries han augmentat. O sigui, a partir de la pandèmia ha fet com una explosió, perquè s'han posat noves llibreries, o sigui, que hi ha com una mena de tornar al temps de llegir, o sigui, que en el moment que ens hem parat hem tornat a agafar realment la lectura.
La necessitat, de poder detenir aquest moment, no?
Sí, perquè és social, perquè com a mínim el contacte hi és amb l'autor.
Introduïm el llibre, que ja ho està llegint. Molt bones, les reflexions m'han agradat molt. Aquesta darrera cita amb la lectura a la Biblioteca Torres i Bages us ha dut a llegir La Peste, d'Albert Camus. Un clàssic, però molta gent, em sembla que arran de la Covid-19, l'ha rellegit o l'ha llegit per primera vegada, oi?
Sí, sí. I a més, la gent que l'hem rellegit, és molt diferent la mirada que vam posar-hi quan érem joves i el vam llegir a quan l'hem fet ara, perquè a més no, hi havia punts de comparació directes,
molts.
Directes amb el que hem estat passant. I certament sembla ser que tant Itàlia, França, no, s'ha tornat a reeditar amb molt d'interès perquè la gent ho buscava en aquest sentit. No?
És a dir... Sí, perquè hi ha moltíssimes connexions. Jo també l'havia llegit amb molt jove. I clar, jo el vaig llegir una mica, jo el meu record, des que fa tants anys que... Però el meu record era com una espècie de ciència-ficció, com un conte, no? O sigui, no el sentia proper. O sigui, jo ja sabia, històricament, que hi han hagut pestes, lògicament, vale? Però no els, és allò de dir, ho tinc tan lluny que no em toca. Això és com quan veiem qualsevol epidèmia que ha passat a l'Àfrica, que la veiem, però no ens arriba. Inclús, jo crec que el Covid, d'entrada, el veiem llunyà. Era una cosa que passava allà, lluny, que no ens arribaria.
Fins que no et tocava directament, no veies la gravetat que podia tenir.
No la vam copsar, i jo penso... I aquesta lectura és, jo penso, que molt similar. El que passa, que clar, vull dir, tu llegeixes... I...
Ens feu 5 cèntims de la trama. És una novel·la sí. que es publica per primera vegada l'any 1947.
Va començar el 41 a
escriure, va,
però entre mig hi va haver-hi la Guerra Mundial sí. i ell va estar...
Jo penso que aquí el que hi ha molt també s'ha de dir de l'autor qui és, perquè sí. jo crec que les seves reflexions surten molt de la seva pròpia experiència. No?
Fa respecte, no, l'autor?
Però conté una cosa, és un autor que és una persona que s'ha fet molt ell, perquè ell per no venia de cap família literata o que tingués una biblioteca, era de gent molt humil, que a més eren immigrants doncs, de França que estaven a Algèria, quan Algèria estava sota el domini francès, i inclús la mare era menorquina, de Menorca, i era analfabeta totalment. El pare es va morir quan ell era molt jovenet, i vol dir que tot el que ell va aprendre va ser algo que ell va tenir interès per aprendre. Va entrar a la universitat, i ell vol estar estudiant filosofia, però no la pot acabar, perquè a més agafa la tuberculosi. A més ell el comença també a treballar com a periodista, però la seva manera de pensar, perquè després quan parlem sobre el llibre hi ha moltes reflexions també sobre el significat. Estem parlant de microbis o estem parlant d'altres coses, no? Doncs ell va estar militar amb el Partit Comunista des del 30 fins al 39. Llavors ell marxa del 39 perquè fa una reflexió sobre què vol representar, no? El que és el dogmatisme, i per això fa que s'aparti. També era amic del Sartre i doncs també per això es separen, no? I a nivell personal té una vida però tampoc molt, molt exagerada. Té un primer casament que no acaben d'entendre's amb la dona, a un segon te'ls crius i al cap d'un any de tenir els bessons té un accident i es mora. Però més que res, jo penso que és important, és una persona que s'ha treballat molt ell, que ha tocat de peus a terra, que ha viscut molt directament la pulsió del món perquè ell ha fet de periodista, i jo penso que aquestes reflexions de la seva, a part de que estudiar filosofia i li interessa, d'alguna manera jo penso que es pot entendre les reflexions que fa amb totes les seves obres, on el tema de les reaccions de la persona, de l'home, la humanitat, com reacciona, hi és sempre molt present, no? Jo penso que això és important.
Jo penso que ell el que vol ser és honest. O sigui, jo si l'hagués de definir, diria que era un home honest. En el moment que ell veia una cosa que considerava... O sigui, tots els extrems no li agradaven i per això va trencar amb el Partit Comunista. I ell... Jo la paraula que li posaria és honestedat. O sigui, ell vol ser honest amb si mateix, que hi estiguem d'acord o no, ja és un altre tema. Però ell vol ser honest. O sigui, a part d'això... I referint-me a que deies és un home que fa respecte, jo penso que té un gran avantatge i és que quan el llegeixes és fàcil, entens tot el que diu. No és un llibre en el qual ells anar enrere perquè dius, ai, ara què m'ha dit, quina mena de concepte més complicat. No, els conceptes són molt planers, o sigui, molt directes, jo crec que tothom el pot llegir. No hi ha diferències, o sigui, no hi ha un llenguatge que has de tenir un estudi previ de filosofia, no, en absolut. O sigui, penso que ho pot llegir tothom, perquè a més, en el fons, o sigui, la sinopsi és que hi ha una epidèmia. L'epidèmia és igual, sigui la pesta, sigui el que sigui, que en un moment determinat els primers símptomes s'ho agafen com de broma, que això no pot ser, i el metge, que és el protagonista, i que al final de tot del llibre ens enterem que és el narrador, doncs aquell metge veu els inicis i parla amb un altre metge i diu, això en diríem pesta. Però, i fins que no se n'adonen, ja no hi són a temps. Aleshores, viure... Però, esclar, per exemple, com a contrast, hi ha un moment en la novel·la, contrasta amb el que hem viscut nosaltres, hi ha un moment en la novel·la que diu, tots els bars eren oberts, tots els restaurants eren oberts, tothom estava al carrer i semblava un dia de festa. O sigui, i això dius, ostres, això no era el que nosaltres fèiem. Llavors, clar, tanca, o sigui, la novel·la t'explica que tanca, la novel·la està en cinc capítols, i potser el més curt, que és el tercer, és el més jo, per mi, és el més
dur, més cru.
És el més cru, perquè és el que parla dels enterraments i dels morts. I aquell tros és... O sigui, allà veus que ell hi posa una mica, perquè això no hauríem de parlar, o sigui, és que a mi l'argument tampoc m'agradaria explicar-ne massa, perquè penso que no cal.
Una pinzellada, ja està bé.
És una pinzellada, o sigui, és com a dintre d'una ciutat que es declara la pesta, es tanca, i hi ha uns personatges a dintre que, a veure, no sé si estareu d'acord, però, Elvira, no hi ha cap dolent, tots són potser avorrits, potser egoistes, però dolent no n'hi ha cap.
El dolent representa que és la pesta, no? És el que uneix a tothom a saber reaccionar.
No hi ha cap home, o sigui, sí, estic completament... O sigui, clar, llavors, a veure, o sigui, la idea de que està tot tancat, sempre hi ha personatges allà dintre i tots són personatges diferents... Que cadascú representa una cosa diferent. O sigui, és com... Bueno, això, i suposo que això és... O sigui, és un llibre que hi ha tres lectures. La primera lectura és la literal, que és la història, l'altra és l'al·legòrica i l'altra és la filosòfica. Mira tu com vulguis, o l'universal, que és que serveix sempre.
Sí,
clar,
perquè...
Té tres lectures, és un llibre que està claríssim.
I jo crec que això, no?, que un, des del punt de vista, si s'aprova des d'intentar buscar comparances amb la Covid... les pot trobar, perquè a més des del paper de la premsa que juga, no?, a l'hora doncs, de com exposa la ciutadania que la manera de que si s'ha d'espantar la ciutadania, si no en quin moment o no, és a dir, aquí hi ha un paper petit però hi surt, no?, el fet de com el propi virus aquest, doncs microbi, va mutant també muta,
sí.
No? És a dir, no? El tema de les de com en les, que la gent que es contagia, doncs que l'han de fer els aïllaments, la manera com la gent mor, que no poden compartir-ho amb la família, és a dir, hi ha
moltes similituds,
hi ha moltes.
I quarantenes, sí.
Hi ha moltes, no? Sí. Però el tema l'altre, que quan ella diu, no?, també hi ha la part filosòfica, i aquesta part filosòfica, de cara que no sigui això, com ella diu, de manera, no?, d'extracció i de manera solament de raonaments, ho posa a través dels diferents personatges, no? La relació i les converses entre els diferents personatges és la manera d'anar, no?, a plantejant els dubtes, els raonaments, no?, sobre aquella situació que s'està vivint.
Sí, el que és la condició humana.
Sí, i és ho fa servir a través de tres personatges. Un, es diu que un d'ells, fonamentalment, és el que parla en veu de lo que, no?, seria el metge, i que d'alguna manera hi ha aquesta anàlisi filosòfica. Jo penso que el camí, doncs, ens vol transmetre, no?, aquesta anàlisi filosòfica que hi ha. I l'altre és el simbolisme, i sembla ser que tothom hi està d'acord de que, clar, que si això s'escriu, es publica el 47, acabava la Segona Guerra Mundial, el tema del feixisme és un tema que realment a mi ho preocupa. El Camí va estar lluitant a la resistència francesa, per això va parar quan estava escrivint la pesta, la va parar perquè va posar-se...
Es va enrolar.
Sí, perquè primer va estar malalt, però quan va poder...
Va estar en repòs a França, no? Llavors dius, entra. Llavors diu, ell vol dir que d'alguna manera ell té molt present la situació política, i més enllà, perquè ho diu, seria molt fàcil escriure contra el feixisme quan l'has acabat de passar. Ens està plantejant alguna cosa més, ens està plantejant el mal, ens està plantejant el dogma com a causa, no?, com a causa del mal. És a dir, quan tu ets intransigent, quan tu vols imposar el teu, vas a matxacar l'altre, no? I per això ell, d'alguna manera, hi ha un dels personatges que fa un al·legat, no?, amb el sentit de dir, jo no vull estar o militar en cap ideologia que sigui dogmàtica, perquè jo el que busco és defensos la pau, i la pau no va lligada al dogma, no? És a dir, hi ha reflexions tan serioses, no? Com...
Sí, perquè a més a més la mirada de la mort, quan és com una abstracció, que és la mort en general, i quan et toca directament amb els dos personatges que es moren, que no els direm, sí, que llavors, com que són directes, fa trontollar la visió de la mort quan et toca directament, eh? O sigui, és com personalitzar-la. Sí, o sigui, jo és un llibre que el trobo fascinant. O sigui, m'agrada moltíssim, però més que res... A veure, els personatges, per exemple, el periodista, per exemple, o sigui, que vol fugir, perquè ell diu que és l'amor, vale?
L'amor, res d'idees, ell vol l'amor.
Ell vol l'amor, no està d'idees. I diuen al metge, tu només penses a idees, però jo vull l'amor, vale? Però al final cedeix i fa de voluntari i ajuda fins al final, o sigui, que no. O sigui, els personatges estan molt ben triats, perquè inclús n'hi ha un que a mi, o sigui, dintre de tot m'agrada, perquè diu, la pesta em va bé, que duri molt aquesta pesta, perquè esclar, està perseguit per la justícia, i llavors, com que hi ha la pesta, no es preocupen.
I fa contraband, en la qual vol dir que hi ha aquells que s'enriqueixen a costa de situacions...
Exacte, no, perquè a més vull dir, ja parla de que en un moment determinat el que vol fugir, doncs ja té contactes per poder fugir, després no pot fugir, però realment es veu que hi ha una xarxa, que allà hi ha moguda. Vull dir, no. I després es va parlar de que en la novel·la no hi havia dones. Vale. El Camí, en cap de les seves novel·les surten dones. Surten molt poc i sempre amb d'allò, com se diu, a papers secundaris. Però jo penso, i no és que vulgui reivindicar Camí, perquè no es tracta d'això, perquè a mi m'agrada i ja està, vull dir, cadascú... Jo crec que, primerament, no podia escriure de dones perquè no hi entenia. No tenia prou profunditat. O sigui, i a més penso que quan posa els personatges que són homes, no són homes com a sexe, són homes com a símbol, com a idea. O sigui, tots els personatges que surten podrien ser tots femenins i seria exactament el mateix. O sigui, no hi ha un problema de sexe en aquesta novel·la. O sigui, i a més, quan parla de la mare... sempre parla, o sigui, parla perquè el metge, la dona, o sigui, la té fora perquè està malalta i està fora, i ve la mare a fer-li, diguem-ne, estar a casa.
Sí, vale?
Llavors hi ha una imatge de la mare que diu que està, que l'espera assentada, amb les mans sobre els genolls, mirant a la finestra cap al carrer. I llavors es veu que el simbolisme és que la seva mare feia exactament el mateix. O sigui, que la mare d'ell, quan estava a casa, moltes vegades se sentava a davant de la finestra amb les mans a sobre dels genolls i mirava al carrer. O sigui, i jo penso que la dona aquesta surt poquíssim, vale? Però dona com una mena de sensació com de pau.
Sí.
O sigui, és com si arribés a casa. O sigui, quan arriba a casa, ell...
Hi és, la mare hi és.
Exacte. O sigui, és una força potent, sense veu, però jo crec que és molt potent.
És que, a més, dèiem, no? Estem parlant dels anys 40, a Orà, Algèria, no? És a dir, difícilment podia pintar ell un personatge d'una dona que fos potent, perquè les dones allà no tenien cap tipus de paper. Però ell sí que d'alguna manera les presenta. Sí. Inclús hi ha un dels personatges en què d'una família benestant, el pare jutja, no? I que el que realment marcava la pauta allà era el pare, i el que educa el fill és el pare, no? Fins que el pare vol que l'acompanyi en un judici, i és quan li remou tota la seva manera de veure i analitzar son pare, perquè son pare està defensant una sentència de mort. I per això amb ell li qüestiona, en aquell moment i de per vida, la seva manera com veurà i jutjarà a molts homes i com ell, a partir d'aquell moment, voldrà viure la seva vida i cap on te la voldrà enfocar. I també diu... I en aquell moment va començar a descobrir la seva mare. És a dir, a mesura que el pare entra en qüestió, veu que allà hi ha una mare que ell no l'ha valorat en cap moment, però que la mare hi era, no? I és a dir, les representa de manera molt petita, però que hi són presents. Jo penso, perquè en aquella època no pot presentar una dona lluitadora perquè no s'hagués entès en una societat que estava, i hi ha una frase que jo, quan aquest personatge, no?, parla de que la seva mare es va morir, no? Ell diu diu, fa 8 anys que la mare ja s'ha mort, representa que fa 8 anys, diu, fa 8 anys i no puc dir que sigui morta. Només es va esborrar una mica més que de costum. I quan vaig girar-me ja no hi era. O sigui que no, aquest dibuix de la mare que hi és, però que marxa de puntetes, no?
Jo penso, o sigui, no el reivindicaria mai com una persona que no parla de les dones. Mai, jo penso que no. A part d'això, hi ha una frase que no és d'ell, a dintre del llibre, que és del John Stuart Mill, que penso que és fantàstica. Què diu? Diu exactament, diu, per què els malvats aconsegueixen els seus propòsits? Només cal, perquè aconsegueixin els seus... No, perquè els malvats aconsegueixin el seu propòsit, només cal que els homes bons es quedin mirant sense fer res.
Sí, sí.
O sigui,
demolidora.
Sí, sí. Jo la vaig trobar, una sentència, i ostres, la va posar allà dins el llibre, i jo dic, ostres, això és realment una sentència,
sí,
sentència.
Sí, sí, sí.
Amb una primera lectura trobes totes aquestes capes?
No.
Possiblement no, i possiblement, per això dèiem, molts de la gent que havíem llegit el llibre de joves no vam trobar la dimensió que hi hem trobat ara, sigui per la situació o sigui perquè jo penso que a mesura que ens fem grans, no? Ja tu vas aprenent de lo que puguis estudiar, però de la vida també, no? I també d'alguna manera tens més experiències que et fan recordar, comparar, i jo crec que això... quan tu llegeixes amb 40, amb 50, amb 60, la teva lectura de qualsevol novel·la, sobretot quan hi ha un pòsit filosòfic, la mires i la valores d'una altra manera, perquè llavors pots posar comparances amb el teu bagatge a nivell social, no? A nivell personal, i jo penso que a partir de que som grans, o la gent, sí, la mitjana d'allà, sí, aquestes coses, sí, les trobes. Sí. Però de totes maneres és clar de llegir, eh? Jo estic d'acord, sí, amb la Dolors quan diu, és molt planer, és a dir, tu pots, perquè literalment t'ho està dient també, no t'has d'inventar, sí, res, no? I després hi ha una altra figura que també la posa en qüestió, és la religió.
Ah, ui, ens hem deixat el pare per tot.
Doncs que ens queda ni un minut. Apunteu.
Que el tema és un personatge que, no, que és un càstig diví, i després, quan viu de prop la mort d'un nen, això el remou.
Ui, tant. Resumint, molt recomanable, no?
Sí, molt. Sí. Jo penso que s'ha de llegir. Sí. A més, reivindico, ja sé que no es pot trobar, però a les biblioteques sí, la traducció catalana del Joan Fuster. Fuster. És una meravella. Jo és que sempre reivindico els traductors.
Sí, sí, que s'han de reivindicar, sí, senyor.
La Pesta d'Albert Camí ha estat aquesta última lectura de les tertúlies literàries de la Torres i Bages, que passen per la ràdio també els dijous un cop al mes. Dolors Bosch i Elvira Mestres, moltes gràcies. I Dolors, ens retrobem el juliol amb recomanacions estiuenques.
Ens retrobarem.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu, bon dia.